A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui divendres tinc dues persones, diguem, amb una trajectòria però immensa, tant l'un com l'altre, amb dos àmbits completament diferents. No diré antagonistes, però molt diferents. Denis García Vella, benvingut.
Bon dia a tots els que no s'escolten i espero que diguem coses que estiguin agradables i que siguin bones pel país.
Tu has tingut de veure passar tanta gent o més com l'altre convidat. Més que
no
segur.
Crec, home, no.
No se sap mai,
No.
Joan Anton Reixi, benvingut.
Bon dia. Jo crec que n'ha vist més ell que jo. No, jo diria,
No.
Aviam, entre els espectacles que organitzes, que montes i més coses, i tota la gent que ha vist passar el Denis en tots els anys que ha estat en el món de la restauració, potser fer un balanç seria difícil, perquè, clar, tu has sigut un continu dia rere dia, el Joan Anton, clar, són 300, 400, 500 persones de cop,
sí.
Però, clar, tot suma, no?, per dir-ho
sí,
així.
Sí, la veritat és que sí. Però vaja, que jo crec que ell n'ha vist moltes de passar, i de moltes d'importants, també. Que han passat
tant com l'altre.
Per les seves mans, com si diguéssim.
Però jo li estava dient fora d'antena que jo m'alegro molt de que n'hi hagi una persona, un andorrà, que tingui l'èxit que té ell quan això, el que són els espectacles i això és una meravella, de tindre una persona al país que puguem gaudir i tindre una persona tan important. M'ha encantat, i m'ha encantat poder trobar-me amb tu aquí avui.
Doncs jo t'ho agraeixo i t'espero en un dels espectacles que
el
vinguis.
El dia que facis...
De la mateixa manera que jo he vingut molt a casa teva, doncs pues ara espero que tu vinguis a veure un dels espectacles.
El dia que n'hi hagi un espectacle aquí a Andorra, avui nos donarem el telèfon.
Sí. Dius, jo et convidaré perquè vinguis a veure.
De patac, segur que de patac.
Bueno, això em dona peu una miqueta, clàssica l'any passat, segona edició, tercera aquest any, dates jo encara no les sé, perquè ho he intentat buscar, no ho he acabat d'esbrinar, hi haurà participació teva, què s'està muntant, no es fa d'un dia per l'altre, tampoc.
No. Ja estem preparant i ja portem molt treballant en la tercera edició del Classicant, que es farà el mes de maig, i el que sí que et puc avançar és que el dia 22 de febrer farem un concert extraordinari on es presentarà tota la programació d'aquesta tercera edició del Classicant. O sigui que el 22 de febrer tindrem un concert molt especial que donarem a conèixer molt aviat amb una de les estrelles operístiques, diria, del moment, que ens farà una visita i farà una mica, donarà el tret de sortida a aquesta tercera edició, que espero que vagi molt bé, i que estem molt contents de com ha anat l'evolució de la primera a la segona, i esperem que aquesta tercera sigui una mica la consolidació d'un projecte en el que tots els que el fem hi creiem molt.
La tercera va la vençuda, no?, com es diu així.
Sí, home, jo espero que el festival tingui tercera, quarta, cinquena i setantena, no?, perquè jo crec que és un projecte que és interessant pel país i que és una cosa que jo crec que té potencial per créixer i per fer-se important i per ser un punt de una trobada important per la gent de la cultura del país i també per la gent de fora que pugui visitar-nos, o sigui que crec que pot aglutinar moltes coses, i espero que sigui l'inici d'una aventura molt llarga, amb mi o sense mi, però que sigui un projecte important de país, i sempre el treballem una mica amb aquesta visió. Aquests projectes de festivals han de tenir un llarg recorregut, i espero que aquest ho tingui, i sempre, doncs això, jo estic content de veure que la corba és ascendent, que cada edició és millor que l'anterior, i espero que aquesta també ho sigui.
Tot el que feu per Andorra, benvingut sigui.
A veure.
De fet, l'any passat vàrem tenir via telèfon el Jordi Sabata,
sí.
Que era el...
El Xavi Sabata.
Que de fet va fer el concert a l'aire lliure,
sí, a la plaça del Consell.
A la plaça del Consell, correcte, que era l'obertura, diguem, del Classicant.
Sí.
Bueno, aquest any no sé si serà dels protagonistes també o no, perquè clar, sabem que tenen agendes.
Sí.
Molt complicades, però bueno, ja hi haurà moltes coses per explicar més endavant.
Sí, la veritat és que estem preparant un programa que és molt interessant, amb figures de primer nivell i amb propostes que crec que poden agradar molt a la gent d'Andorra, i també intentem involucrar la gent del país, el sector cultural, que tots puguin sentir que és un festival que ha de créixer i que ha de formar part de la cultura andorrana. I a més ser una oportunitat per descobrir artistes i per portar gent de fora que ens visiti, i com dic, tot això connectat una mica amb el sector turístic, que també pugui ser un punt d'atracció turística per la gent de fora, que ens pugui visitar i veure espectacles de primer nivell, que sigui atractiu, tot plegat en aquests dos sentits, que pugui tenir interès per la gent del país, interès per la gent de fora. I crec que tindrem una tercera edició molt potent, amb algunes propostes molt interessants, i jo espero que la gent li agradi. M'he trobat molta gent que em diu que ens va descobrir en la segona edició. A la primera vam sortir com molt de pressa i corrent, i molta gent no va saber què fèiem totes aquestes coses, sí. Però a la segona molta gent molt contenta, preguntant-me, hi haurà una tercera? I la veritat és que ja tenim moltes ganes d'anunciar-la. Com dic, el 22 de febrer, amb aquest concert extraordinari, l'anunciarem i espero que la gent li agradi.
Bueno, ja tenim que retenir dades, sí. Denis, 22 de febrer. El que deia el Joan Anton és que aquesta desestacionalització, hotelers han estat molt contents per al balanç que s'ha fet de l'any passat, festes de Nadal molt bones. Clar, quan dic hotelers, restauració també. Tu, que hi has estat vinculat molts anys, segur que també has tingut ecos, doncs, de la gent que hi ha hagut per aquestes festes, del moviment de públic que hi ha hagut per aquestes festes, consum també, ventes amb un 25% d'augment per alguns comerciants. Bueno, tant de bo.
Inclòs la neu aquest
també.
Any. També. Tardat, potser 4 dies ha vingut retrasada, però hem tingut molta neu. Perquè jo, que la família, les netes i tot això van molt a esquiar, pues m'han dit que ha sigut un any molt maco de neu. I la veritat és que les cues que hem tingut i tal com ha anat, ha tingut d'anar tot. Claro, l'hoteleria i la restauració són els més beneficiats d'això. Però que hagi millorat el comerç és molt important. Perquè el comerç últimament sempre s'estaven queixant que no rodaven les coses com tenien de rodar. Però m'alegro molt perquè el país, la indústria del país és la neu. La principal és la neu. I que aquest any hagi vingut tot de cara, ja m'alegro per tot. Tots els comerciants, tots els hotelers, tots els restauradors i el país sencer, que se'l mereixi també Andorra, de tindre alguna alegria i positivitat.
El que dius tu, també hi havia aquesta controvèrsia respecte al retorn de l'IGI que es fa. Molts comerciants deien, molt bé, dius, però el que compra fora d'Andorra, sent resident o andorrà, dius, que tributi l'IGI. Dius, es pot entendre que, clar, el que es fa compra fora, doncs no ho repercuteixi al país directament, però bé, tenim una franquícia duanera que ens interessa per als que venen de fora a comprar aquí i que els interessa a ells, però que sigui, diguem, una miqueta de doble sentit, no? Que et dius, aviam, per què jo, si vaig a comprar per 90 euros a baix, ho tinc que declarar i pagar l'IGI aquí, quan algú compra aquí fins a 300 euros o 900 euros de franquícia, dius no, dius... O tots un cantó, tots a l'altre.
Bueno, és que això, la perfecció, no existeix mai. Però també els que viuen aquí van a comprar fora, també n'hi ha diverses marques, el súper mateix. Tendres gravació quan passen la frontera per Andorra. Això també tenim la sort de tindre això. El que ha dit la paraula és aquesta, que la perfecció no existeix i per molt que faci, suposo que el govern aquestes coses quan se queixen i tot això ja el miren i miraran de canviar i aplicar la llei.
Sí, Joan Antoni, és una miqueta un paradoxa, no? Dius, sí, uns sí. Volem una cosa i l'altre volem l'altra.
Sí, sí, sempre és, com ell diu, sempre és difícil de fer feliç a tothom, de que tothom tingui. Jo crec cada vegada més en el consum responsable, en que tu siguis una mica conscient dintre de les teves possibilitats. És veritat que hi ha molta gent a Andorra que ho passa malament i tenim la crisi de l'habitatge i hi ha molta gent, doncs, que està pagant xifres molt elevades per tenir un pis de lloguer, etc. I és veritat que hi ha molta gent que ha de vigilar molt fent la cistella de la compra i que hi ha molta gent, doncs, que sent aquesta necessitat, que no té possibilitat de comprar a determinats preus i que ha de, doncs, baixar la seu a comprar una mica més econòmic. Però jo penso que has de ser conscient, repeteixo, tenint en compte les teves possibilitats, d'intentar fer al màxim un consum responsable, de dir, doncs intento comprar les botigues de barri o els supermercats que tinc al voltant, o a comprar al país si realment pots, perquè tot això beneficia la nostra economia en aquest sentit i repercuteix en tota l'economia nostra de tot el país, no? I penso que hem de ser conscients de com les nostres accions, per petites que ens semblin, són importants, i el que tu compris, doncs això, el país, doncs pot és un fet important. Repeteixo, sempre seguint les teves possibilitats, perquè entenc doncs que hi ha gent que té situacions una mica més precàries i que ha de vigilar molt en aquest sentit.
El que diu el Joan Anton, Denis, tu en els anys que has estat en el món de la restauració, aquesta economia circular és evident, però també hi ha aquesta, no diré compra responsable, però vas comprar, no fas la compra del mes, per dir-ho en un restaurant, no. Fas el dia a dia o a dos dies vista. Aleshores, això també, i s'ha vist potser durant moments de crisi o no diré de Covid, però de moments difícils, que compres el just i necessari en el moment adequat. No dius no, em carrego per al mes de compra i després hi ha coses que caduquen i que tiro.
Només s'ha de comprar, n'hi ha coses que sí que tens de comprar una mica de llarg plaç, perquè jo feia pues, comandes importants de vins i de pernils i coses que quan més el tens millor, si millora la qualitat. Però normalment s'ha de comprar al dia, un restaurant compra un parell de dies, tres dies o el que sigui, però al servei te serveixen, els majoristes serveixen molt. Nosaltres anàvem també a comprar a baix, comprar principalment peix, anàvem molt a Mercabarna a Barcelona, jo he anat enclòs a Sant Sebastià, tenda d'Andorra a Sant Sebastià a comprar, en fi, cada un se'l fa d'una manera, però la paraula que l'ha dit de que hem de fer, comprar tot el que se pugui, però clar, després n'hi ha que diuen que supermercats d'Andorra, que estan, els preus són molt elevats. I clar, no paren de posar supermercats a la Seu d'Urgell, mm-hmm. Ja que els supermercats de la Seu d'Urgell, de lo que més viu és de lo d'Andorra. Mercadona, va vostè un dissabte o no sé, un cap de setmana, el deixen desbordat, desmuntat, mm-hmm. Queda buit, se'l porten tot cap a Andorra. No sé si és bo que el supermercat, a lo millor aquí també és molt car, a lo millor el lloguer del supermercat, els preus són diferents per tot i no poden adonar el preu que donen a fora, però és una cosa que tindrien de regular una mica, que els mateixos que de l'alimentació d'Andorra, pues mirar si és interessant baixar una mica els preus i que no se'n baixin tant la gent del país o els que menys poder adquisitiu tenen, que tenen de baixar, el que ha dit el Regi, que baixen a comprar a la Seu d'Urgell. Pues això és una cosa que se tindria d'equilibrar una mica, però això els majoristes i les persones que el porten sabran. Jo a vegades enclòs a mi, me'n recordo que deien que tenia el preu molt elevat. Jo tenia un preu superajustat, mm-hmm. Perquè també me dedicava a comprar la matèria prima, lo millor que... Jo venia un representant, lo primer que li dia, i que en la qualitat, això és així, no m'interessa. A mi venia un de primer, mira, parlem, te compraré més quantitat o menys quantitat, però jo volia qualitat. Jo sempre he treballat que fos qualitat.
El que diu el Denis, Joan Antoni, és cert que moltes vegades mirem un preu, però no mirem la qualitat.
Sí,
i aleshores
sí, sí.
Desvirtuem una miqueta la realitat material del producte,
sí.
Referent a un preu, dius, molt bé, però aviam, dius, un tomàquet X o un tomàquet d'una altra varietat, tots dos tenen un preu diferent,
sí,
perquè
clar,
justament és una varietat diferent.
És que duros a quatre pessetes, com deia la meva àvia, no, ningú dona duros a quatre pessetes. Vull dir que si una cosa és més econòmica, hi ha alguna raó de per què és més econòmica. Independentment de que pugui haver-hi raons de que un producte, mateix producte, pugui ser més econòmic en un supermercat o en un altre, pel tema dels lloguers, de que si a Andorra els lloguers són molt elevats, vull dir que segur que hi ha algunes raons. Però sí que és cert que després amb certes altres coses moltes vegades doncs no mirem la qualitat o no mirem... ara, per exemple, que es mira molt temes com l'agricultura ecològica, productes ecològics, que la fruita i verdura sigui de proximitat... vull dir que hem de ser conscients també que les coses tenen un preu i que les hem de pagar, de la mateixa manera que moltes vegades no som conscients del que suposa doncs que et compris una samarreta feta a la Xina o feta a Taiwan, i no compris una samarreta feta a Europa, no? Del que suposa per desgast per tot el planeta. Vull dir que crec que hem de ser una mica més conscients de com és el nostre consum i de com ho fem i de què suposa tot això i prendre les decisions. O, per exemple, ara que s'està posant molt de moda el tema de consumir fruites i verdures de temporada, doncs que no et vulguis menjar una pinya al mes de gener o que ho facis ocasionalment per Nadal, però que no la puguis menjar tot l'any, o que siguis conscient doncs, que les fruites tenen una estació i que això suposa un consum més responsable, amb el que suposa també pel preu. Les fruites de temporada i verdures doncs són més econòmiques que no les que són, les que no són de l'estació, no? Una mica això, que siguem més conscients.
De lo que dius tu, em ve, i el Denis entendrà el per què dic això. Clar, la fruita, la naturalesa és molt sàvia. O sigui que cada temporada té el que és adequat per nosaltres i per l'entorn. Bé, parlar de castanyes, molt bones, ja ens hem entès, però clar, la castanya és una fruita molt bona per aquesta temporada, perquè està plena de qualitats, sí, alimenta i tal. Clar, castanyes a l'estiu no té sentit, per dir-ho d'una manera.
No, no. Lo que ha dit la paraula idònia és que gastar la fruita de l'època que és. Aquell tardor era l'època de les castanyes. A la primavera, l'època de fruita. A l'estiu, fruita de proximitat, que costa menys el transport, que és ecològica, i la fruita ecològica també és molt important. Tot el que és ecològic és molt bo, però clar, és d'èpoques, de temporada. I això és el que ens hem d'educar també a consumir. És molt important això.
Clar, ara és època de cítrics, taronja, mandarina, clementina. Sí. Clar, hivern, fred, evidentment defenses naturals que, per lo que la societat moderna, les estem perdent. De fet, campanya de vacunació de grip, més de 6.000 persones ja vacunades. Sí. Bé, la cosa, tenim que anar en compte que encara creixerà, diguem, els contagis, o sigui que...
Sí, 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 sí. No, i amb això que dieu, jo, amb això que estava comentant ell, o sigui, jo crec que si tu li preguntes ara a un nen petit que et defineixi les fruites de temporada,
no
sabria dir-te, perquè sempre hi ha de tot, no? O les verdures. No. És complicat de dir, nosaltres perquè ja tenim uns anys i ho hem viscut més, doncs això, que arriba la tardor i arriba pel Nadal i hi ha més els cítrics, les mandarines o les castanyes, jo sóc un gran fan també de les castanyes i és l'època, o la magrana, no? Totes aquestes, però jo crec que estem tan acostumats a que hi hagi, a tenir l'accés a tot durant tot l'any, que no som conscients. Per exemple, jo recordo que quan jo era molt petit el marisc era una cosa molt excepcional, que menjaves molt per Nadal, i ara doncs durant l'any,
tot l'any,
sí, pots tenir accés doncs això, a menjar marisc, i la meva mare encara recorda que el pollastre era una cosa excepcional, que es matava el pollastre per Nadal i que te'l menjaves, vull dir que no menjaves pollastre tot l'any, no?
Ja, però...
I ara tenim aquesta sensació de consum de tot durant tot l'any i hem perdut una mica aquesta responsabilitat en el consum.
Però en això el preu se nota molt, eh?
Clar.
Perquè les cireres, crec que les ha vist jo a la illa, a 20 euros.
Sí, 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 sí.
Clar, això és una barbaritat. Jo me'n recordo de cireres a comprar a 2 euros o
sí, coses
així. Ara pues, hem de saber que o són d'invernadero del sur o venen d'Argentina o venen de...
Sí.
Claro, com venen d'exportació, viatge, això o l'altre, pues, són preus que no sem... Això per temporades. Ara, el que és de temporada hem de menjar això, acostumar el cos a això.
Sí.
El que esteu dient ve una miqueta un paradoxa entre... sabem que hi ha un escalfament global, que no es pot negar,
molt.
Parlem molt de la petja de carboni, el que deies tu, Joan Anton, del consum de producte de proximitat i de temporada... Però d'una part comercial, a l'inversa, dius, doncs, com deies tu, Denis, doncs mira, mes de gener tenim cireres. D'on venen? Quants quilòmetres han fet? O sigui...
És que és normal que costin diners, però si no s'acostumem a menjar el que tenim ara a l'hivern, el cost també li va bé, perquè una temporada menja de la fruita ara d'hivern a la primavera, la que és de, perdó, la que és de primavera, i a l'estiu, pues, de tota, perquè a l'estiu surt tot.
Sí, ara és època d'escudella, sopa de carbassa, sí, i altres coses.
Sí, totes les que venen per evitar la grip que deies, en la parlant de la campanya de vacunació.
Exacte. Bueno, grip, no sé si vosaltres esteu vacunats o aneu amb compte una miqueta, perquè, clar, mascareta hi ha en alguns jocs, ja, sí. Hi ha gent que et diu, ja, mira, m'estimo més estar protegit, i, bueno, potser el Covid ens ha aportat una punxada de memòria o de precaució, sí, per tenir alguns gestos, no?
Jo em vacuno de grip, eh? Habitualment tinc la vacuna de grip i habitualment jo treballo amb cantants d'òpera que són molt conscients de que s'han de cuidar perquè si no treballen, si estan malalts i no poden cantar, i aleshores sí, acostumo, els teatres d'òpera fan una campanya de vacunació habitualment molt conscienciant a tothom que està treballant quan arriba el setembre, octubre, i habitualment ja m'he acostumat a posar-me-la, i o sigui que jo en aquest sentit sóc dels que confio molt en les vacunes.
Això, jo és el contrari, jo em vaig vacunar quan ja era gran i em va anar fatal la vacuna, la reacció em va ser molt
la
dolenta.
De la grip, eh?
Sí, i ja vaig deixar de posar-me i no me la poso mai.
Bueno, el que et passa potser, Denis, és que hi ha persones que per constitució o per genètica ja tens una predisposició a ser més immune que altres persones també.
És que t'han de ser així, perquè si no, i jo que agafo fred, perquè jo vaig a vegades, ahir mateix vaig anar a caminar al tardor, ja era de nit, i vaig anar fins a la Marxineda, anar i tornar, i feia fred, i no em passa res. M'ha constipat alguna vegada, eh?
Però dic que no però... tens unes defenses que estan altes.
Segurament.
Sí. No, això, en aquest sentit, sí, suposo... Tu abans has dit també una cosa interessant, això que deies de que hem perdut defenses o tot això, no? De que vivim en entorns cada vegada més nets, menys, amb menys contacte, amb, doncs això, que els nens ja no juguen amb la terra i se la posen a la boca, i aquestes coses que fan que el seu sistema immune, doncs, pugui reforçar-se a través de trobar-se en problemes i de, no? I en aquest sentit, doncs és veritat que ara sembla que el cos és una mica més dèbil, no? Però jo penso que això que comentaven relacionat amb l'alimentació, si tens una alimentació variada amb totes aquestes fruites, verdures, amb tot això, és fàcil mantenir-te en un estàndard i no refredar-te en aquest sentit.
De lo que dius, Joan Anton, i també Denis, és que tots tres aquí hem jugat al carrer de nens.
Sí.
No, sí.
Avui dia dius, quanta canalla veu jugar al carrer o no, als parcs? Res. O sigui que si agafem la proporció de canalla que hi ha en tot el país respecte a la superfície dels parcs, potser que hi ha un 10%, un 12%,
sí,
un 15%.
Sí. Sí.
Molt poc.
És veritat que hi ha aquesta història de... Estem sent una mica catastròfics, no sé si... No, però és veritat que amb tot el tema de les tablets, dels mòbils, de dels videojocs i les consoles de videojocs, s'ha perdut una mica aquesta idea de jugar al carrer, de compartir, de jocs,
vull
dir que
la vida natural.
sí, i aleshores és més complicat veure nens, quan són més petits sí que en veus encara, però a partir d'una determinada edat, 5, 6, 7 anys, ja és més complicat veure nens jugant al carrer, quan és veritat que amb la meva generació, i m'imagino que la vostra era...
La meva total, si visqueva al carrer. Jo...
Sí, jo el mateix, el meu barri, que era Doctor Mitjavila, el que s'anomenava en aquella època la carretera de la Massana, que a més hi havia l'antiga Ràdio Andorra, també allà, sí, doncs sí. Jugàvem allà, i a l'hivern jugàvem amb la neu, i anàvem amb trineu, i a l'estiu jugàvem per la muntanya i anàvem amb... Sí, vull dir que en aquest sentit crec que ha canviat una mica, no sé si a millor o a pitjor, però ha canviat una mica la manera que tens de jugar o de relacionar-se als nens.
Per la salut és pitjor.
Sí, per la salut segur que és pitjor, sí. Sí.
Sí, ara que parleu de barris, jo a molta gent explico que jo vaig veure com es construïa el carrer Prat de la Creu, perquè vivia a plaça Revés,
sí,
i el tenia al davant. I quan expliques a gent que fa 50 anys era un camp de tabac i no hi havia res, sí, més, la gent a vegades no et creu, no?
No, i tant, ser. I jo recordo molt, i bueno, jo recordo el Luna Park, el parc d'atraccions que hi havia, i un funicular groc que baixava de la plaça
Revés,
de la plaça Revés fins a baix. Vull dir que és veritat que en aquest sentit també ha canviat molt Andorra, vull dir que jugàvem que... molt en espais naturals que teníem molt...
A la vora, al barri, i això,
sí.
Però si no fa gaire... Crec que va ser després de la riada que ha tingut Andorra que s'ha obert el carrer que entra per la dreta, el carrer que sí. És el carrer que, nacional que puja...
Ha vingut de Tarragona i ha vingut de Salou.
Sí. Aquest carrer estava tancat allà on està la borda d'Esteb, allà acabava.
Sí.
Anava un camí per anar a treballar els camps que tenia allà. Sí. I ara era el carrer que més trànsit té d'Andorra, per entrar i sortir. Menys mal que li han fet aquest vial, perquè quan passaven els camions, els trailers pel mig d'Andorra,
sí.
Si tinguessin de fer la vuita la marinera,
Sí.
Ha canviat molt.
De fet, per fer una pinzellada en el temps, el que dius tu, Denis, quan baixaves Bonaventura a Riberaigua, arribaves doncs, al final que arribi al camp de futbol
sí.
I poca cosa més i allà esperava
sí.
O sigui que, va, sí. Andorra ha canviat d'aquests canvis que dèiem els pastorets que s'han fet a Sant Julià davant de la Casa Comuna
sí.
Més de 900 persones, un èxit d'assistència, o sigui que hi ha una miqueta aquesta nostàlgia del passat també per part del públic.
És possible
de tenir també representació, diguem, al carrer d'una altra manera.
Sí, jo crec que aquí hi ha dues coses. Primer, la consolidació d'un projecte com els Pastorets de Sant Julià, que ja porten molts anys i que crec que s'han convertit en una tradició, no? Que si no els vas a veure no és Nadal, una mica, doncs, que sents aquesta necessitat. I després aquesta necessitat que han tingut ells de buscar un espai alternatiu al no tenir l'auditori Claró i crec que molt intel·ligentment han aprofitat l'edifici de Casa Comuna, l'edifici històric, per fer una cosa que és una mica portar-ho al carrer, portar-ho a la gent, no? I unir aquesta tradició de fer els pastorets amb portar-ho al carrer. Jo penso que sí, que hi ha una mica... una certa nostàlgia, sobretot quan arriben les dates nadalenques, no? Recordes com la infantesa i quan anaves a veure allò i la il·lusió que tenies i penso que tot això suposo que ha influït perquè hagi sigut un èxit del qual jo me n'alegro moltíssim. Jo he sigut espectador i he treballat en pastorets també i penso que és una d'aquestes tradicions que m'agradaria que no es perdessin.
Tu, Denis, que Tens nets, clar, el Nadal són dates que...
Sí, home, i els nens i això els nens tan enganxats que estan al mòbil per això li s'agrada. Jo me'n recordo quan feien els pastores a Can Domenge, que si mirava sí. Dent de la vora del Roplan, que havia unes banquetes per veure, que eren en viu.
Sí,
en viu
el pessebre vivent, el pessebre vivent i tant.
Això era una meravella aquí. Allò m'encantava a mi, quan sortia, venia el Nadal, caminant, baixant,
sí.
Tot això era una meravella. Això encara me'n recordo jo que ojalà el poguessin fer avui.
Sí.
D'això que esteu dient, potser també seria un complement més d'atractiu turístic per al país, per a aquestes festes Nadal, perquè segurament molta gent que ve a Andorra fuig de la ciutat, per dir una manera, per venir a la muntanya i tenir un altre tarannà, diguem, de les festes.
Ojalà el poguessin fer, que segur que hi gent, i tal com el feien els Caldes, avui en dia molta gent el miraria i molta gent pujaria de tot arreu a veure. Això seguríssim, perquè els tres coincidim que encara que la tecnologia i el mòbil i tot això, la tablet, el que sigui, però això encara se respecta i la gent pensa al Nadal dels pastorers i el que se fa a Nadal i tal. Jo aquest any pues, he viscut molt en la família i el gendre i tot això i ha notat un Nadal com s'ha de fer.
Sí, és una època com de tradicions,
això
no? De recuperar coses que feies i moments i fas plats o dolços que només els fas en aquestes dates i que segueixes fent i receptes que passen d'una generació a una altra i penso que dintre de totes aquestes tradicions hi ha doncs, els pastorets o el pessebre vivent. Jo recordo Jo recordo, mira, és una petita anècdota. Fa la primera vegada que jo vaig anar a Nova York, fa molts anys, me'n recordo que hi havia una fotografia d'un nen angelet que estava sota d'un paraigua. Era com un nen vestit d'angelet a sota d'un paraigua, i la vaig veure a Nova York i em va cridar l'atenció. I anys després vaig descobrir que era una fotografia de Català Roca que havia fet d'un nen al pessebre vivent d'en Gordany. O sigui que era una fotografia que estava relacionada amb Andorra. Quan la vaig veure em vaig quedar molt parat perquè, repeteixo, era una fotografia de Català Roca que jo vaig veure per primera vegada a Nova York, no? O sigui que jo crec que sí, va ser com, no sé, com una il·luminació, com aquesta fotografia del pessebre vivent va viatjar fins allà, no?
I, com ha anat aquesta fotografia arribada d'aquí, d'Andorra allà?
A Nova York, sí, i és una cosa que recordo moltes vegades quan arriben aquestes dates nadalenques.
Això és el que diu Joan Anton, a vegades per interessar-se o saber la història de el que diu el Denis, no? Com ha anat allò per allà?
Sí,
perquè dius, clar,
sí.
Agafes un newyorkí per al carrer i demanes on està Andorra, la persona et mira amb ulls com plats. Tu què m'estàs dient, no?
Sí, clar, som un país molt petit i hi ha molta gent que ho desconeix. A Europa, habitualment, tothom sap molt bé on situar-nos, però quan te'n vas als Estats Units o... és més complicat, i que de cop i volta doncs aquella fotografia estigués allà, era com sí, era... M'hagués encantat saber la història de com havia arribat, no? Sempre, però jo crec molt amb la casualitat, aquestes coses que té el destí o la casualitat, que fan que les coses viatgin i que de cop i volta tu te les trobis i sàpigues identificar-les, no?
Volia afegir una cosa. Això també és bo, que Andorra, si és veritat que no se coneix a tot el món, però és molt més coneguda que no fa gaire temps.
Sí, no, això per descomptat.
Les noves tecnologies l'han promocionat a tot arreu.
Sí.
I jo, en el poc que he viatjat abans, me'n recordo dir, Andorra, i això on està? I ara no. Se situa molt més. El coneixen, però molt, molt més Andorra.
Sí. Jo, per exemple, que he treballat molt als Estats Units, i clar que jo em moc en el món de l'òpera, però molta gent coneixia Andorra pel concurs Cavaller. Precisament, en el món de l'òpera, sabien perfectament on estàvem per les edicions que es van fer del concurs Cavaller, i em vaig trobar molts cantants a San Francisco, per exemple, que havien estat a Andorra o que havien considerat la possibilitat de venir quan es realitzava el concurs aquí.
I... És que allò el va promocionar molt la Cavaller. Sí. La Cavaller va ser una persona que per Andorra ha fet molt, l'ha promocionat moltíssim. Sí.
De lo que esteu dient també, el Sachs Fest també, que estarà...
Sí, el Sachs Fest és importantíssim i està fent una projecció del país. És un dels certàmens més importants en la seva categoria, amb persones que venen de tot el món, i penso que és l'exemple de com una iniciativa cultural pot servir per donar-nos a conèixer, per portar gent de l'àmbit cultural a Andorra, per organitzar una cosa en aquest sentit que pugui tenir una projecció pel país i a més una projecció internacional important, i és un molt bon exemple perquè ha crescut en els anys d'història que té, ha crescut d'una forma increïble.
Que bé.
Doncs sí, aviam aquest any, aquesta propera edició, quants assistents tenim, ja l'Efrem, que és un tertulià dels nostres aquí, ens ho explicarà, perquè també és una feina de molta preparació
i de molt
de temps. Ja veurem. Bueno, molta preparació han tingut també, i s'ha posat en marxa fa res, pocs dies, la prova pilot del bus nocturn al Pas de la Casa. Molta satisfacció. Hi ha l'èxit del bus a Andorra i és innegable. Faltava potser aquesta connexió amb el pas per, sobretot, temporada d'hivern, temporers o turistes també.
Sí, la veritat és que sí, totes aquestes iniciatives són fantàstiques i ens hem de felicitar de que vagin millorant i que de les tinguem. En això que dèiem abans del consum responsable, el desplaçament responsable, el saber, doncs, això, que no et cal agafar el cotxe perquè hi ha un sistema de transport públic que t'ho pot permetre, que et pot permetre sortir, que et pot permetre prendre una copa, que et pot permetre doncs, anar a treballar a determinades hores o sortir de treballar i tornar. Vull dir que crec que les necessitats de la població van variant i en aquest cas les autoritats se n'han fet ressò facilitant-ho i penso que és una cosa perquè tots ens felicitem.
Jo, això del bus jo l'agafo molt, perquè m'agrada caminar i agafo el bus i me'n vaig a Ordino, pujo més amunt i baixo caminant i això m'encanta. I que la gent que cada dia l'agafa més, que no és dolent això d'agafar el bus. Però això sí, és veritat que el parc de la casa quedava apartada perquè un cap de setmana no podíem baixar, no podíem pujar a la nit, el treball, gent que treballa a la nit, a l'hostaleria surt molt tard, pues per pujar, baixar, tot això, això... Això és una cosa que s'ha de felicitar al govern. Això, i hi ha la iniciativa, que no serà la solució total, però això de que han comprat diversos edificis vells i d'això, i que estan reformant per fer
pisos de lloguer
més
social.
Socials o un preu ben més arregladet, això també és molt important, perquè no gaires països estan fent això, Però Andorra també té possibilitats, perquè això els comuns tenen molt terreny, els comuns d'Andorra tenen molt terreny. I fer una inversió en cada comú de poder fer una mica d'edifici per obra social, això també és molt important.
Bueno, doncs aviam aquesta iniciativa i aquesta prova pilot, suposo que tindrà èxit.
I continuació en total.
I continuació, ja veurem si es mantindrà temporada d'estiu també, aviam l'afluència, ja tindrem dades segurament de estadístiques per fer-ne un balanç, no? Cert que, bueno, els conductors, parlant d'abusos, volien fer vaga, de moment estan esperant.
Sí.
Clar, ara que dependem molt més del bus, que no pas abans, clar, vaga de xòfers, dius, ostres, dius, amb lo bé que va, dius... Cuidem-los, no?
Sí,
s'han de cuidar, home, que miren d'arribar a un acord i que no tinguin de fer vaga, pues si ells veuen que necessiten que els faci una pujadeta, també hem de ser conscients, perquè també no és un treball agradable, perquè estàs tot el dia al carrer, que és perillós, que coses que passen, i jo crec que... I segur que els arreglaran la mensualitat perquè no facin vaga i tot anarà endavant.
Bueno, ja... Sí, jo també espero que se solucioni. Sí, el que hi hagi una vaga no és una bona, no és una bona notícia, en el sentit doncs, de que vol dir que hi ha un conflicte, que hi ha unes condicions que les dues parts o una de les dues parts no troba acceptable, i jo també espero que en aquest sentit... arribin a un acord i es pugui desconvocar aquesta vaga, sobretot en un moment, com deies tu, en què el bus s'ha tornat bastant imprescindible per molta gent. Sempre estem insistint molt en això, en acostumar-nos a que no hi hagi 5 membres en una família i hi hagi 4 cotxes, sinó que ens acostumem a una mica a utilitzar el sistema de transport públic, que ens beneficia a tots, beneficia doncs la mobilitat del país, que tot sigui més fluid, el medi ambient, etc. I en aquest sentit
és
un moment, sí, és un moment en què la gent s'ha acostumat molt a utilitzar el transport públic i a més funciona molt bé en molts moments, i esperem que resolguin el conflicte i no hagin d'anar a la vaga.
Aviam.
Desitgem,
si aviam aquesta mediació, que és per al 17 de gener, com acaba i quina ben entesa hi ha. Cert que des d'aquest inici d'any, res, estem a 9 dies, o sigui que hem començat l'any, estem a un terci, per dir-ho, d'aquest mes de gener, però diuen que la primavera la sang altera, però des d'aquest inici d'any, entre desavinences entre persones, batusses en locals nocturns,
sí,
i altres coses, fugides d'autoritat policial, com ha sigut el cas fa pocs dies al pas de la casa d'un no resident francès, dius, caram, dius, sí que comencem l'any, diguem, amb...
actius
i amb esdeveniments no forçadament agradables, no? Dius, què passa? No són els propòsits d'inici d'any de dir la liaré aquest any?
Bueno, pot ser que ha vingut una mica massa la gent, pot passar... És circumstancial això, Jo no crec que això que dure massa, i principalment la policia aquí a Andorra actua molt bé, té molt controlat. Però, claro, quan se desmadra d'una manera, pues, és el que és. el cos tenen la quantitat d'agents que té, però jo tinc molta confiança sempre en la policia andorrana i normalment podem estar molt contents del servei que fan i la seguretat que tenim i la evitació de robos, que n'hi ha mínim robos a, jo que sé, als pisos, a, no sé, no fa gaire, l'any passat vam robar una bencinera i diu, encara no l'han trobat. Dic, no preocupeu, que en un parell de dies segur que el troben. El dia següent ja l'havien trobat, ja l'havien agafat la policia. La policia, gràcies a Déu, això també és molt important per Andorra, la seguretat que tenim actualment. I el director que tenim actualment a la policia també és molt conscient d'això i ell s'hi pot sempre tindrà bona seguretat perquè s'estima el país i el vol que n'hi hagi bona seguretat.
No, jo penso que segurament és circumstancial el fet de les dates nadalenques, l'abús de, doncs, que tots hem, hi ha més cava per brindar pels bons propòsits, i suposo que això ha fet, doncs, que comencem l'any així una mica de forma una mica més amb la sang alterada, com deies tu, no? del que és habitual, i potser, o vull pensar que és això. Jo no he notat en aquest sentit que hi hagi un increment a Andorra de situacions de perillositat o situacions violentes o més robatoris. Continua sent un dels països, jo crec, on tens més la sensació de seguretat del món, i a la que et bellugues, a la que et bellugues i te'n vas a grans ciutats al nostre voltant, només llunyanes, te n'adones de que és quasi com viure dintre d'una bombolla, no? I és veritat que passen coses, però també som molt petits i ens assabentem molt ràpid de tot el que passa, i si les extrapoles a la població que som, jo crec que en aquest cas l'índex de criminalitat no crec que sigui massa elevat. Som un país molt segur, i en aquest sentit jo crec que és una de les coses que ens agrada a tots els que vivim aquí, no? Sentir-nos, doncs, això, que podem sortir a qualsevol hora del dia i de la nit amb la total seguretat de que és poc probable que et passi alguna cosa.
De lo que parlem d'aquestes festes i de, diguem, desviacions o alteracions entre persones degudes a, o a l'alcohol o altres motius, hi ha hagut 1.250 controls d'alcoholèmia, només 19 detinguts per conduir després d'haver begut. Clar, fem un càlcul de proporció, arribem a 1%.
Sí,
estadísticament no és res.
És molt poc, sí. Jo crec que la gent cada vegada és més conscient de doncs això, que això és una cosa fantàstica, perquè ha canviat molt la visió que tenim de que no pots beure alcohol i conduir el cotxe, saps? Som molt conscients, doncs, de que si surts amb un sopar, doncs hi ha algú que no beurà, perquè després si s'ha d'agafar un vehicle, i ha canviat molt la mentalitat que tenim respecte a això, a la permissivitat. Abans era més, doncs, que sí, que semblava que et molestava més el fet de que hi haguessin controls, i ara ets conscient que no, que és perillós, que és necessari, que no pots agafar un cotxe si beus alcohol o si tens la intenció d'anar a un sopar i veure'n, no? Crec que ha canviat una mica la nostra mentalitat, i això jo crec que també es nota en aquestes xifres.
Jo estic d'acord. Estic d'acord i podem estar contents. Però també, mira, el bus serveix per això,
sí.
Perquè si un dia veus coses d'aquestes, agafes el bus, ja no tens problemes. Però aquí a l'1% això no és res. Els problemes que tenen al voltant, a qualsevol, a França, que també castiguen molt això, tenen quantitat de problemes. Andorra, això és, som uns privilegiats de moment.
Sí, és cert que, doncs, ha sigut una, també potser una bona campanya de conscienciació per part d'autoritats, i tenir en compte que, bueno, s'avisa la ciutadania, no, és que hi haurà controls i benvinguts són, dius, perquè també et dius, ep, cuidado, que no sóc incontrolable, per
no,
d'una manera.
No, i sobretot perquè jo crec que està molt bé que avisin que hi haurà controls, perquè el que intentes no és multar i recaptar diners, sinó que el que intentes és evitar accidents. Que la gent, doncs, pugui, sí, evitar problemes, i en aquest sentit jo trobo que està molt bé que s'avisi, perquè el que fas és això, que la gent sigui conscient que no es pot passar en aquest sentit, o que es pot passar, però si et passes no pots agafar un cotxe, i que en aquest sentit, doncs, sempre el que fas al cap i a la fi, doncs, és evitar problemes majors i accidents, i tots hem de ser una mica més conscients de tot plegat.
Doncs sí, a nivell de consciència hi ha un, no dir un debat, però s'està replantejant l'historial clínic, quants anys el tenim que conservar, Fins avui dia són 15, s'està parlant de 30. Crec que potser prudencialment, mirant-ho en perspectiva, dius, seria més lògic 30 que 15, perquè dius, segons com, dius, interessa tenir tot l'historial de la persona el més temps possible.
Sí. Sí, clar, jo no sóc especialista en això. També jo, pensant en lògica, a mi em semblaria 30, perquè, doncs, clar, no sé, algunes patologies, si et poden donar problemes molt de temps després, però que estaria bé que tinguessis tota la informació del pacient. Sobretot avui en dia, que jo penso que estem tendint a que tota la informació estigui digitalitzada i que aleshores tampoc és tant l'espai que t'ocupa, que no és com tenir un arxivador on la informació de 30 anys et pot ocupar més espai. Jo m'imagino que de 15 a 30 anys no deu variar massa si està digitalitzat l'espai que ocupa, no? I penso que quanta més informació puguin tenir de tots nosaltres en aquest sentit pel nostre historial, doncs penso que hauria de ser millor, però ho dic sense ser un especialista, parla una mica la meva lògica en aquest sentit.
Sí, diguem l'usuari, diguem, sí. Nosaltres som usuaris d'un sistema sanitari i clar, tu el que tu vols, igual que tu, Denis, quan vas al metge, dius, per el que fos, o si tens que anar a un altre metge, dius, doncs mira, que aquesta persona tingui tota la informació perquè el diagnòstic sigui el millor possible.
I és que avui en dia, com els avanços tecnològics, te'l troben tot.
Sí.
Això és una meravella de poder conservar-lo. 15 anys és poc. Jo trobo que és poc i 30 és lo normal.
I si pot ser, no diré més, però
ja,
bueno,
però mínim 30 anys és necessari.
Sí, però que hi hagués una mica tota el teu historial que en aquest sentit doncs es pogués... sí, perquè suposo que a més, amb tots els avenços mèdics que hi ha hagut, amb totes les teràpies genètiques, amb la seqüenciació de l'ADN, tot això, de cop i volta, ara s'està veient, sense jo ser especialista, sóc una mica el cunyat en aquest sentit, que parla d'això, però s'està veient doncs, que hi ha símptomes, o s'està descobrint que hi ha petits símptomes de malalties que es poden preveure amb molts anys d'antelació. L'altre dia vaig llegir un article de que igual l'Alzheimer amb una prova es podrà preveure que hi ha una tendència d'aquella persona en molts anys d'antelació, vull dir que el tenir l'accés mèdic de més llarga durada penso que pot de cop i volta ser positiu per nosaltres com a usuaris amb noves coses que puguin sorgir i que puguin de cop i volta analitzar-ho amb proves que ja t'hagin fet al llarg dels anys.
De lo que diu el Joan Anton, Denis, estic pensant que també hi ha un tema d'intel·ligència artificial que s'ha fet servir per detectar possibles malalties en el futur. Dius, clar, si guardem a 30 anys més l'avanç tècnic que hi haurà a nivell d'intel·ligència artificial i de metges i altres coses, doncs evidentment que el tema serà que tothom tindrà molta més informació al seu abast per poder fer-ho.
És que això també és la intel·ligència és molt important. Els avanços que tenim, que estem, que vindran i que ja tenim, això canviarà molt també, el cert. Perquè podem avançar molt i procurar de les malalties i tot això. Tot el que pugui avançar en això serà bo.
Sí, tenim un futur, diguem, d'un cantó maco, com dius tu, per a aquests avenços de cara a la salut.
Sí, però també vindran moltes més malalties. Això, tan avanços que tenim i tot això a la llarga, pues el virus que hem tingut aquest de darrere, ningú se l'esperava, ja ha vingut. Uh-huh. I a darrere d'aquest diuen que Xina ja ha tornat a repuntar i que vindran un altre virus, perquè ha canviat molt, no tenim immuni. El que hem començat parlant, de que els nens anàvem a jugar a la terra, això ja no el tenim, no mantenim això, i vol dir que això a la llarga se notarà. Però els avances tecnològics aquests d'això, artificials, això serà la repera. Sabrem coses, ja estan sortint ara en vídeos, això, que al mòbil te trobes coses que no les veries mai i ja les estàs veient.
Sí, per el que dius tu i que parlàvem abans, hem perdut immunitat per uns hàbits de vida totalment diferents.
Total.
I diguem, A contrapartida d'això, tenim que tenir doncs més tecnologia i més preparació a nivell de vacunes per compensar aquesta autoimmunitat que podíem tenir.
Total. Home, sí, el que passa que és veritat que l'esperança de vida és més llarga, vull dir que és veritat que ara és, sí, si comparem a la meitat del segle XX o a principis del segle XX, doncs vivim molts més anys i vivim amb molta més qualitat de vida aquests anys. Abans, quan la gent es jubilava als 65, l'esperança de vida no era tanta. Sí, i en canvi ara doncs, la majoria de gent arriba als 80 i als 90 i a més amb molt bones condicions, amb condicions de fer moltes coses, i això és fantàstic. Jo penso que hem vist avenços en la medicina increïbles, amb coses que són realment revolucionàries, i crec que la intel·ligència artificial encara farà avançar més tot això amb noves teràpies i en aquest sentit, sí, crec que estem a les portes de veure un canvi important. Jo sóc dels que no sóc poruc en quant a la intel·ligència artificial. Crec que ens obrirà portes a coses fantàstiques, o almenys vull pensar en positiu, vull pensar això, no sóc massa poruc en aquest sentit.
Perquè n'hi ha molta gent que no li agrada tant això.
No, sí.
O li tenen por o no li s'agrada i són bastant...
Reacis,
sí. La paraula és aquesta, reacis a això que descobreixen, això que no sabes d'on ve i que t'arriba.
Sí.
De cop. Però bueno, tot el que sigui avançar és positiu.
Doncs sí. Denis García Vella, moltes gràcies per haver vingut avui a la tertúlia.
Gràcies a vosaltres, a tu, per invitar-me, i que espero que hagi servit per alguna cosa el que hem parlat. Però bueno, avui tenim un maestro aquí com el Richie, i jo crec que l'escoltaria molta gent i estarà molt content d'escoltar-la amb ell.
Joan Anton Reixí, gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu per convidar-me, i també un gust de ser aquí, de poder-vos felicitar personalment l'any i d'estar amb una llegenda de la restauració andorrana també.
Jo també estic molt content perquè d'una persona important com tu, que portarà coses molt positives per a Andorra, i tindre una persona que treballa fora i que porta coses i fa coses tan importants com és l'art, que sigui Andorra.
Doncs jo us desitjo molta salut a tots els oients i a vosaltres dos per aquest 2025, que és el millor que podem tenir.
Sí.
I us dic fins dimarts per la tertúlia.